TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Si haguessis preguntat el tipus de temporada que aquí et faries durant aquest mercat d'estiu, i un dels que t'haguessis és Ferran Torres.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-1 al Shakhtar en un partit poc lluït, poc complet. A la primera part han marcat Ferran després d'una bona acció de Fermín i de la intervenció del VAR. El 2-0 l'ha fet Fermín, un golaç amb un xut fortíssim des de la frontal de l'àrea. Fermín ha fet 3 xuts al pal, un d'aquests ha acabat dins i li han anul·lat un gol de cap per centímetres per fora de joc. A la segona part, el Barça s'ha relaxat massa i el Shakhtar ho ha aprofitat per fer el 2-1. Després, alguna angoixa per xuts dels ucraïnesos que passaven a prop de la porteria de Ter Stegen. El Barça ha acabat amb cert patiment al partit, però té la classificació per la Champions, pels vuitens de la Champions, molt ben encarada. De cara al clàssic, Joao Félix s'ha retirat amb molèstia. Ricard, què t'ha agradat?
L'arribada de Fermín. Tenir un migcampista amb aquesta capacitat per interpretar els espais i té diverses maneres d'arribar. Quan la pilota arriba a la banda, s'incorpora bé, com l'hem vist amb el gol anul·lat de cap, s'infiltra bé entre línies, sempre ben perfilat per fer el control, girar, com ha fet en l'acció, per exemple, del seu gol, o arribar en profunditat des de la segona línia buscant la passada, com m'ha passat en el primer gol, que ha acabat Ferran de tots els colors, o fins i tot el xut a la segona part, quan rep de la mitja mal i de seguida ja posa el cos per poder rematar amb l'interior del peu al primer toc, un xut sec, potent, col·locat, que s'estadella al pal. El Barça té migcampistes de tots els colors, però potser li faltava aquest perfil, el migcampista amb arribada. És molt intel·ligent, diríem, amb tot el que fa. És un jugador que interpreta molt bé el joc, però per mi la diferència de Fermín respecte als altres és aquest moment. Té el moment incorporat, el moment de colpeig, el moment d'arribada, el moment de rematada. Jo crec que el diferencia molt de futbolistes com Pedri, Gavi, De Jong, Oriol Romeu o fins i tot Gundogan. No hi ha cap migcampista al Barça que interpreti millor aquests últims espais i, sobretot, insisteixo, el temps de la desmarcada o de la rematada. Fins i tot us diria que quan sigui més contundent, que en alguna acció, per exemple, al minut 8 o l'altre dia contra l'Atlètic Club dintre de l'àrea, va ser un punt tímid, Fermín encara engreixarà més el registre golejador. N'ha fet 2, si no m'equivoco, oi? Sí. De gols fins ara. M'estranyaria que pogués acabar la temporada a prop dels 8 gols, que seria una gran xifra per la seva primera temporada de futbol professional.
Sobre què tens dubtes?
Bé, parlarem al tercer temps. Sobre quin central acompanyarà Araujo contra el Madrid? Avui hem vist una mica el càsting, 10 minuts de Christensen i 80 d'Íñigo. Íñigo ha tornat a estar al nivell de l'altre dia contra l'Atlètic. És un central amb molta experiència, domina molt l'ofici. És un futbolista que en pilota és delicat, que té la intel·ligència i la bona lectura de saber quan ha de filtrar una pilota entre línies, quan aquest canvi d'orientació que gairebé fa amb els ulls tancats de memòria a la banda oposada. És molt potent en els duels, sempre passiga a l'oponent directe, no li dona metres, a vegades fins i tot evita que giri. És veritat que quan surt molt de zona li costa tornar perquè ja no té la velocitat que tenia, però és un central valent. I per jugar al Barça s'ha de ser així. El context de l'Atlètic sempre l'ha obligat, amb equips molt pressionants i, per tant, amb la línia molt avançada. Però, clar, ja no és el jugador jove ni madur que era aquests anys. Comença a ser un futbolista veterà. I Christensen té l'avantatge del passat més que del present, no? D'haver fet parella amb Araujo, d'haver resolt molt bé la primera temporada, tant des del punt de vista defensiu com des del punt de vista de la construcció. Potser un petit detall pot marcar la diferència perquè entri un o l'altre contra el Madrid, però ara mateix a mi em costa decantar-me, més després del que ha passat avui. Abans del partit tenia més clar, ara ja començo a tenir dubtes. Al tercer temps intentarem resoldre'ls, o si més no, mullar-nos.
I què és el que no pots entendre?
La desconnexió de l'última mitja hora. Va ser bastant fàcil. I quan dic que... Mira, reformularia. Em costa entendre la desconnexió de l'última mitja hora. Perquè... perquè si repassem d'on ve el Barça, de molts esforços d'una plantilla curta, amb pocs recanvis, partits molt ajustats, el 2-0 genera una situació, el clàssic que tens a 4 dies, genera una situació de la segona part de si ja arribarà el tercer, no? De regular, de provar aventures individuals, d'intentar millorar des del punt de vista del rendiment de cadascú, no? Cadascú necessitava com assegurar que la nit li donés senyals positius. I això ha fet que en un moment quan el Shakhtar fa el 2-1, al Barça li costi molt reconnectar. Em costa entendre que li costi tant, perquè ha tingut molta estona, mitja hora, no han estat 10 minuts, i l'equip no ha acabat de tornar. Ha optat primer per possessions més llargues, però s'ha oblidat d'atacar, quan el Shakhtar era un equip que de cop i volta s'hi ha vist a prop i ha fet el pas endavant, per tant, que concedia espais. I l'equip no ha trobat un altre cop el full de ruta de ser regular, de ser tenir certa continuïtat, no? No ha pogut tornar al partit. Ha sobreviscut, però no ha pogut tornar al partit. El Barça encara és un equip immadur amb això. Ha volgut regular-se després de ser molt superior i el partit li ha penjat un fil.
Aquesta distensió i desconnexió en molts moments del partit d'avui, era partit de Champions, sobretot desconnexió a la segona part que ha generat certs dubtes respecte a la victòria. El nivell d'Íñigo Martínez avui ha confirmat el bon partit que va fer diumenge contra l'Atlètic, presenta candidatura per jugar el clàssic de dissabte contra el Madrid al costat d'Araujo, tot i que Christensen sembla que té avantatge. I l'arribada, les rematades i els gols de Fermín, avui n'ha fet un golaç, i li han anul·lat un altre per fora de joc després d'una gran rematada de cap, fora de joc de només uns centímetres. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 2, Shakhtar 1. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'Efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
L'Efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard, bona nit.
No, la segona part s'ha girat en contra del que podíem esperar,
Sí, però...
Tu els entens?
Jo sí. No vol dir que m'agradi, ni... I segurament no té lògica o no té justificació, però jo ho puc entendre, perquè és que el que m'ha semblat és que el Barça ha jugat tot el partit destensat, i ha estat quan ells s'han vist amb el 2-1 que s'ho han començat a creure, quan has passat problemes, i com heu explicat tu en aquell moment ja havies marxat del partit feia estona, i a mi em sembla una cosa dificilíssima tornar-te a enganxar quan ja estàs pensant en una altra cosa. Bé, no ha estat una estona agradable, perquè un equip que està en la situació que està et fa la sensació que t'acaba portant al límit, però... Bueno, jo tampoc no... En el cas d'avui no seria extremadament...
exigent.
No. Diguéssim que hi ha dies que l'equip em posa més nerviós per altres disfuncions, més que no pas per relaxar-se un dia puntual. Quan calcula que guanyarà un partit, que no és una cosa que passi habitualment amb aquest Barça, perquè no els guanya amb facilitat, doncs avui jo crec que han pensat que el guanyarien fàcil i que dissabte tenien el clàssic, i no ha estat tan fàcil com es podien esperar, entre altres coses perquè el Barça tampoc és una superpotència que pugui descansar els partits a la carta, però vaja, jo no em posaria... No és d'aquells dies que acabo que no entenc res... Uh-huh. Intento posar-me a la pell de jugadors que porten molts minuts i gairebé et diria que el que em sap més greu del partit, veurem què acaba tenint, però si Joao Félix ha fet alguna cosa important de cara a dissabte, em semblaria el pitjor del partit d'avui, la veritat.
Mireia, s'ha fet alguna cosa important? Sabem alguna cosa? No em sembla, Mireia.
És que quan em deies al descans aquí voldries que reservessin, la veritat és que en aquell moment no hi ha caigut, però és veritat que Joao Félix el partit de diumenge contra l'Atlètic ja l'acaba, vaja, demanant la bombona d'oxigen. I potser sí que, clar, ara estic fent la travessa el dilluns, eh? Potser sí que, tenint en compte la importància que té ara mateix ofensivament, tal com està l'equip, potser hauria estat prudent estalviar-li algun minut, però vaja, ara ja està fet, esperem que no sigui res i que pugui jugar dissabte.
Doncs estem pendents quan la Mireia pugui donar-nos alguna impressió sobre el Joao Fèlix, que per veure com està, sobretot perquè ara mateix és el gran interrogant.
Sí, sobretot perquè no crec que sigui res, vaja, ara faré de metge, no m'ha semblat que sigui
res. Semblava un cop.
Potser no? L'espero. No ho sé, és que l'he vist sortir amb cara de pomes agres i m'ha fet la impressió.
A priori? Les primeres informacions que surten des del vestidor diuen que només és un cop. Home, i doncs no estan patint pel partit del Clàssic.
Perfecte, bé. Doncs mira, em deixes molt més tranquil, Mireia.
Sí, també hem de dir que últimament les primeres impressions que ha sortit del vestidor no han acabat de ser confirmades 24 hores després, però això, clar, no ho podem controlar. Gairebé és millor que les primeres impressions siguin aquestes,
que no n'hi hagi,
tot i que no siguin ja vinculants després. O sigui, demà haurem de passar el tràngol de que tot es confirmi, però vaja, sempre és millor entendre que la primera observació són positives.
Si no, vaja, el que ja seria per llogar-hi cadires és que ens equivoquéssim de cosa, vull dir, si la gravetat no la sabem, però si un cop demà es converteix en un problema muscular, llavors ja sí que pleguem.
Sí, aquestes coses...
No ho crec. Se sap,
no? Però
no
vaja, crec. Que jo sóc positiu i sempre és millor que les primeres exploracions vagin per aquí, després a vegades poden haver canvis de guió, girs de guió, perquè clar, no hi ha hagut temps per examinar-ho, diríem, a fons, no? I a vegades els futbolistes també tenen un problema en alguna zona i ben bé no saben en quina zona concreta, no? Sí. Però vaja, coses positives que et quedis, que rescatis d'avui, a part de Fermín, que d'aquí ja n'hem parlat?
Doncs la veritat és que poca cosa més, perquè m'ha fet la sensació que ningú més s'expremia al límit, els que van carregats de minuts i ja saben que són titulars perquè no en tenien la necessitat i perquè els ha semblat que el partit tampoc no ho demanava. La veritat és que no, ara mateix, així de cop al bot, no et sabria dir, doncs això m'ha cridat especialment l'atenció. Potser, mira, en relació als últims partits, i ha tingut de tot avui també, però m'ha fet la sensació que Oriol Romeu estava un pèl més fiable que en els últims partits, cosa que és una bona notícia, perquè havíem entrat en una dinàmica, no sé si a dins, però a fora, que la sensació és que Oriol Romeu anava perdent un llençol a cada bugada, o que anava perdent confiança i credibilitat a cada partit, i avui trobo que ha estat, sense fer una exhibició, trobo que ha estat millor que altres dies, i segurament a ell, per la seva confiança, li anirà bé.
Molt bé, Jordi, doncs el millor.
Doncs Fermín.
És el que tocava.
Sí,
gràcies.
No. Bona nit. Adéu.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que
crema. El Barça ha guanyat amb alguns patiments, que no esperàvem al descans. El Barça guanyava 2-0, però ha acabat guanyant per 2-1 i ha patit una mica perquè s'ha complicat la vida, no pas perquè el Shakhtar hagi canviat la seva cara a la segona part. Uri, has patit o no ha fet falta?
Home, una miqueta sí, perquè s'ha de dir que han tingut alguna arribada perillosa amb el 2-1. Però bueno.
Era difícil de pensar, però, que aquest partit se't pogués escapar, no? Després, clar, va, ha anat per un camí perillós.
Hauria pogut passar perfectament que t'empatissin el partit. Igual que tu haguessis pogut marcar 3 o 4, però que hagués pogut arribar a l'empat. Avui era un partit, era fàcil i difícil. Sí, era fàcil, perquè per mi hi ha diferència entre el Barça i el Shakhtar, però difícil perquè el Barça porta molts partits, pocs jugadors, cansament...
Sí, sí.
És clàssica, 3 o 4 dies. Vull dir, ara quan estàs fent la reflexió aquesta de l'última mitja hora del Barça, jo, un punt comprensible, amb el partit guanyat, jugadors importants com Joao Félix i Cancelo, que estaven cansats, la de cames, perdent pilotes... Vull dir, l'última mitja hora era difícil de gestionar. I
sí,
era possible que amb alguna arribada al Shakhtar poguessis tenir algun ensurt.
El que passa és que...
Jo la disculpo, la veritat.
Sí, sí, ja ho entenc, que el context és molt diabòlic, però, clar, durant mitja hora jo hauria esperat en algun moment un moment de reacció un cop a la taula i dir fins aquí hem patit, però ara el partit el posem a la butxaca. I el Barça encara no és capaç d'això.
Això tampoc no és fàcil, que tu dius a vegades, això d'endullar-se i desconnectar i desconnectar tampoc no... També depèn de l'equip rival, que va molt més crescut, la primera part era un equip amb una mica més de por i a la segona amb el 2-1 s'ha vingut amunt. Tampoc no és fàcil dir vinga, ara m'hi torno a posar i ara tornaré a dominar i guanyaré fàcil. Tampoc no és fàcil això.
Bé, l'Urica porta preguntes per el tercer
moltes,
temps.
Moltes,
moltes. O sigui, digue'm quantes perquè m'espero a l'interrogatori.
No sé, jo n'he dit dos al descans, però alguna més se m'ha ocorregut després.
Ah, sí, sí. Doncs bé, entrarem al clàssic, tancarem el partit d'avui i enfocarem cap al Barça-Madrid perquè podem vincular el que hem vist amb el que ha d'arribar. Bernat, Xavi, i tothom està en un context de comprensió. Cap al que ha passat?
Sí.
S'ha de ser comprensible.
Jo, la Champions té aquest factor del disgust, de la decepció dels últims anys, que ens ha de fer veure a tots que l'important és passar vuitens, i és evident que...
I passar primer també,
I passar primer, fins i tot, sí.
Perquè els bons estan encarrilant la primera plaça en la majoria de grups.
Exacte. Aleshores, de fet, el Ricard, la seva introducció al principi de tot d'aquesta TDT ho ha comentat. Podem ser una mica fins i tot generosos en l'aspecte de no exigir alguna cosa que normalment exigim al Barça. Perquè la Champions és molt complicada. I, escolta'm, no tots els equips guanyen brillantment, ni els que juguen també superbé. Per tant, escolta'm, has guanyat, ho has merescut, oi que el Barça ha merescut guanyar avui? Així com a Porto, potser no, avui ho ha merescut i per tant doncs mira, no és una exhibició. Bé, però tres puntets.
Més que mereixeu, ha estat millor que el Shakhtar, no?
Sí, per tant jo crec que com que ha estat millor s'ho ha merescut.
Tampoc ha estat un desastre de partit com el de Porto.
No
sé si dir desastre, que potser és exagerat, però no ha estat tan mal partit com el de Porto. Ha fet la sensació que jugaven regulant-se.
Sí. Bé, algú ho ha comentat com el Madrid a Braga ahir, Vull dir, en aquesta línia de... Vinga, els tres punts, fem el que calgui, no ens deixem un llençol a la bugada, que no tinguem cap accident i pensem en allò que ha de venir. Són dos equips inferiors, el Braga i el Shakhtar, i per tant el Barça i el Madrid han fet la feina de manera regular, de manera còmoda.
A la Champions som resultadistes i a la Lliga, doncs, ja que és més llarg, demanem el
joc. Hem canviat una mica ja el guió, Ja hem acceptat a la Champions el resultadisme,
Sí, com a mínim en aquesta primera fase i els primers partits.
S'ha de tenir en compte la quantitat de jugadors i com són d'importants que el Barça té de baixa.
Sí, és veritat. No, i sobretot el que deia l'Oriol, que això provoca un desgast en alguns jugadors que no tenen descans, i avui s'ha notat, perquè jo crec que hi ha un moment en què el Barça ha dit, ara em regulo, que ve el que ha de venir i que estem guanyant per 2-0, en lloc de tenir aquí una ambició, ara hi ha el queixal esmolat per fer-ne 3, per fer-ne 4, amb un Shakhtar que semblava acomiadar-se, doncs el Barça jo crec que ha calculat, i quan calcules doncs pots tenir un accident que finalment no hi ha arribat.
Deixa'm dir-te un petit accident. El Celtic s'avança, gol de Furuhashi, el davanter, Celtic 1, Atlètic de Madrid 0. Recordem que l'Atlètic de Madrid doncs suma 4 punts en 2 partits, per tant la derrota d'avui seria greu.
Bé, acaba de començar el partit, que ja sabeu que han començat els partits a les 9 i és el primer gol de la jornada. Carles, fem una mica de repassada de les dades per tancar el partit d'avui. Què ens destaques?
Doncs mira, a part de l'efectivitat de Fermín, que acaba rematant el 33% del total de les rematades del Barça, una rematada cada 13,5 minuts, però el cert és que de les dues rematades que fan de pals, un és gol. Per tant, jo crec que també, més enllà del número, és l'efectivitat que té. Revisant dades del partit d'avui, hi ha una molt curiosa, que és que el Barça ha recuperat 71 vegades la pilota, estàvem calculant la pressió. A la zona 4, que és la zona d'atac, o sigui, la zona defensiva dintre gairebé l'àrea del Shakhtar, el Barça ha recuperat el 17% de les vegades, o sigui, 12 pilotes recuperades en aquesta zona.
Són moltes i poc aprofitades.
Poc aprofitades.
Quan recuperes 12 pilotes a gairebé l'àrea rival, hauries de treure més rendiment.
I després, que mirant els jugadors, tots els jugadors que han recuperat més vegades la pilota, hi ha una curiositat, que el que més és Oriol Romeu amb 12, empatat amb Lamine Yamal, que també n'ha recuperat 12.
Mira, Oriol Romeu i Lamine Yamal. Lamine
Yamal
té uns números de recuperacions.
Sí. Té molt bona intuïció i intercepta moltes passades.
I després, òbviament, que això també, tant els defenses també els hi sumen, però que és l'home que recull el refús de les pilotes penjades, dels corners i aquestes coses, però jo crec que la gran virtut és aquesta facilitat per veure el moment de tallar la pilota, fer una pressió a consciència. Vull dir, no són regalades aquestes 12 pilotes recuperades per Lamine Yamal.
Oriol Romeu, parlàvem abans de si podia fer un pas endavant, que us ha semblat?
Excepte la jugada del gol del Shakhtar, que no ha estat prou atent a la desmarcada de Sudakov, i que després és que no ha tingut cames, és que no ha intentat ni canviar el ritme per perseguir el davanter del Shakhtar.
Jo també anava a dir que li ha faltat cames també en aquesta jugada. Sí,
però sí. Creieu que té cames per fer aquesta jugada?
Desplaçament llarguíssim per ell, no?
Sí, sí. Però és que m'ha semblat més lent que Sergio Busquets.
A mi em dóna la sensació que normalment aquesta cobertura defensiva li fa a Gavi, i avui s'ha notat també que no hi era, i quan ja saps que tens un 5, que la seva fortalesa no és la rapidesa, no pots pujar tots amunt i deixar-lo a ell en un contraatac.
És que en la línia que diu la Maria, la jugada denuncia un problema que té el Barça, que és que sí. Quan el Barça perd una pilota amb Cancelo perdut en l'excursió, Araujo ha d'anar a banda, i aleshores, quan Araujo va a la banda, algú ha de fer un esforç de 30 metres, 35, per acompanyar la transició del rival, perquè si no el Barça és molt vulnerable, queda molt exposat.
Potser Araujo ha de mesurar una miqueta més si ha de sortir tant a banda, perquè ja, des de la banda calia, és difícil potser que facin gol. L'altre, Íñigo, si veu que Araujo se'n va tan lluny, ha de tancar més.
Està ben vist. Bé, doncs, no sé si voleu comentar alguna cosa més del partit o enfoquem dissabte.
Sí, perquè jo crec que el que ara comentem sobre el partit directament ho hem de relacionar amb dissabte. És a dir, ara parlava d'Oriol Romeu i jo ja estava imaginant-me...
Perquè el millor del partit no el vols fer.
Sí, ara el triem, va, triem-lo.
Però cal o no?
Bé, sí, coincidim sempre tots.
Fem-ho, fem-ho, va,
això serà com l'anunci aquell d'Estrella. Un, dos, tres i tots alhora, no?
Va, Sam, tira.
El millor del partit.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor d'aquest Barça 2, Shakhtar 1. Costa ha votat a Fermín. Bernat Coll.
2 vots.
Xavi Campos.
3.
Albert Mora.
Fermín.
Crec que estarà clar això, eh? Marc i Carles.
5.
Laia.
Fermín.
Unanimitat, eh?
Bernat.
7, no, ja?
Sí. Ricard.
El mateix.
Mireia.
Íñigo.
Molt bé. Oriol Domènech.
9 de Fermín.
I els oients també han votat a Fermín, per tant tenim...
La Mireia ha volgut trencar l'unanimitat a Fermín.
Premi per Fermín. He volgut reconèixer el bon partit tant de l'altre dia contra l'Atlètic com el d'avui.
Sí, eh?
Sí, estic d'acord.
Premi per Fermín com el que ha rebut avui el Búnquer. Estem d'enhorabona, el Búnquer va guanyar un Ondas fa uns dies i avui la revista Sapiens, els Premis Sapiens, l'han reconegut com a millor iniciativa de divulgació dels Països Catalans. El Búnquer ara mateix... Els fans del Búnquer, els integristes del Búnquer, el poden seguir a l'ocasional perquè s'està fent el capítol al canal Exclusió Digital de Catalunya Ràdio.
Doncs enhorabona un cop més a l'equip guanyador que va recollint trofeus d'aquesta excel·lent temporada.
Estan amb confiança, estan amb ratxa.
Sí. Per cert, abans d'entrar, Uri, avui hem parlat de tu, eh?
Sí, ja m'ho han dit ja, primera hora que no...
Sí. He començat
a rebre missatges.
Va ser aquí Montjuïc,
a l'Estadi Olímpic, sí.
El 90, oi? 1990.
Estava pensant si era 90 o 91.
Diria que era 90, que és l'any que el Barça fitxa, l'estiu que el Barça fitxa Stoichkov.
Però una cosa, això vol dir que no vas ser a plegar pilotes al Camp Nou? O si aquella temporada...
No, jo vaig ser molt poques vegades al Camp Nou. No me'n recordo perquè a l'Estadi Olímpic aquell camper em va tocar...
Com el Bernat, ningú volia pujar a la muntanya.
Et va tocar a tu.
Jo ho preguntava, era voluntari. Jo suposo que al Camp Nou anava poc, perquè ja anava al futbol amb els meus pares.
Que era juvenil, en aquella època.
Sí, 16 anys.
I una curiositat, quan ets a plegar pilotes, em toques gaire, no?
demà no les que t'arriben.
Si en reculls no... moltes. Sí.
Sí. I sempre tenia alguna a la mà, com ara que sempre tenen una a la mà, o no? No jugàvem una pilota
no,
i...
Sí, exacte, no és com ara. No.
Ara penjarem la fotografia al Twitter perquè la gent la pugui veure també.
L'Oriol era jugador del Barça, del planter del Barça durant uns quants anys i vas acabar juvenil, no?
Exacte, sí. Per això l'esquerra de Maradona.
Ja han parlat de l'esquerra. Ara han parlat de Maradona, Carles.
Però una cosa, oi que ara els aplega pilotes que a més ja no porten el xandall del Barça no són jugadors del futbol base?
No, ara jo crec que no.
Ara no, ara són...
Abans sí, el 90%.
Sí, abans, sí.
Bé, i sobretot de la Masia, els que dormien a la Masia eren els que normalment feien d'aplega pilota.
Pep Guardiola, passa, per exemple.
Sí. És que ara els juvenils estan jugant al partit, no poden fer d'aplega pilotes.
Estan jugant, exacte. Lamin...
És veritat, és veritat. Bé, l'esquerra rovellada de l'Uri, que no està rovellada, però que, escolta'm, que era com era...
No, he dit que era millor esquerra
d'Europa. Sí.
És delicada. Jo he dit pilota d'or, una mica.
Jo he dit que aquella esquerra no estava tan lluny de la de Risto Stoichkov.
Què et sembla, Uri?
I t'has passat tres pobles.
No, com a esquerra no estava tan lluny. Faltaven altres coses que era on et treia avantatge.
Clar, tampoc Stoichkov tenia una esquerra molt fina.
No, és delicat, és veritat.
Ara, doncs, Oriol, aleshores no he dit cap animació, sí, he controlat el discurs. Ara està rovelladeta, però això perquè...
Està inactiva, no? Està en desús.
Molt inactiva.
L'has tingut guardada, la tens guardada i no la treus a passejar. Bé, doncs, l'únic que hem de tenir esquerra ha vingut amb moltes preguntes, que estic molt interessat perquè les enfoquem, però abans, deixeu-me obrir a mi el foc amb el tema del central. N'hem parlat, ara la Mireia deia que Íñigo, per cert, Íñigo ha parlat? O no ha parlat? Mireia, la Mireia, que és que la perdo, la recupero...
Per televisió no l'he vist.
D'acord. Bé, doncs ja diré alguna cosa a la Mireia, perquè ara no pot parlar, m'imagino. Dic que Íñigo ha fet un altre bon partit. És veritat que el partit d'avui no era gaire exigent, però la sensació que és que Christensen tampoc ha acabat de recuperar el nivell de la temporada passada, oi?
Christensen.
Bé, sí, és l'altre candidat. Araujo serà titular, falta trobar l'acompanyant, no?
Christensen tampoc és un central molt brillant, és molt consistent, no? Et garanteix cert rendiment sempre i és molt regular.
Ricard, una de les preguntes que portava era descartem 100%, que no juguin tres centrals?
Mira, anava a plantejar-t'ho.
Sí, anava a preguntar.
Que si podria jugar amb tres centrals,
i sacrifica Valde.
No, dos carrilers.
I Cancelo més endavant. I la mira a la banqueta.
Aviam, tornem-hi. Tres centrals, Cancelo més
Lewandowski no torna segur, no?
Com a titular sembla difícil. Laia?
Sí, no, però perquè, segur perquè que no torni.
Bueno, si no pugui jugar Lewandowski, que jugaria Ferran de nou...
Quin onze és aquest que proposes, no, aquest alternatiu?
Araujo, perquè la gent ens entengui, Araujo de lateral i Cancelo d'extrem. I la min tenir-ho a la banqueta per a l'última mitja hora, perquè al final els partits del Madrid són molt llargs.
Araujo, Christensen, Íñigo, Valde.
Sí.
I aleshores el mig camp i Cancelo d'extrem.
I Cancelo fent de la min, sí.
Bé, pot ser una opció també, eh? Jo és que crec que amb el nou Madrid... No necessitem Araujo al lateral.
No, és que no sobra tant Vinícius.
Perquè ells ataquen amb els dos davanters. Encara que Vinícius li anirà a rebre a la banda, perquè és com li agrada, perquè pot rebre de cara i no rebre d'esquena, si Araujo juga de central dreta, ja tindrà tot aquell espai per defensar-lo. En el fons haurà de defensar Vinícius amb espais oberts, però no el necessitem hipotecar a una banda des d'una posició de lateral convencional, perquè Vinícius i Rodrigo atacaran, com han fet tots els equips, el 2-2 contra els dos centrals. I jo crec que Araujo no el podem perdre, en aquest cas, de l'eix de la defensa, perquè Christensen i Íñigo en el 2-2 són jugadors que poden patir, i més contra la velocitat de Vinícius i Rodrigo. Per tant, jo tinc la sensació que el nou Madrid et planteja diferents incògnites. Per exemple, d'entrada, et posa quatre jugadors per dintre, cosa que la temporada passada no feia, i fa dos anys tampoc. El Barça contra el Madrid ha viscut molt bé perquè ha tingut moltes superioritats per dintre, 4-3 constants, de cop i volta, Ancelotti s'ha inventat el que s'ha inventat i ara en són quatre. I són quatre, en són quatre amb un físic espectacular per guanyar duels. Per tant, al Barça li costarà tenir superioritat numèrica en aquesta zona per tenir el control de partit que ens hem imaginat en aquests escenaris paradisíacs que el Barça ha tingut contra el Madrid els últims anys. I l'altra història és que el Madrid té dos davanters, que són dos de mig davanters, perquè no n'hi ha cap que sigui referència, els agrada jugar de cara, no són futbolistes que juguin d'esquena perquè no se senten còmodes, i jo crec que el que buscaran són transicions i buscar, diríem, debilitats, i l'espai que s'ha de protegir és el centre de defensa. Tot i això, Uri, el que planteges és una possibilitat, perquè és veritat que el Barça haurà d'omplir la banda dreta en atac i ho haurà de fer amb algú.
El meu raonament era tant pel punt de vista defensiu com per l'ofensiu. És a dir, jo crec que Lamin li pot fer més servei al Barça contra el Madrid jugant mitja hora al 100% que jugant als 90 minuts.
Jo hi estic d'acord.
Jo crec que Lamin els partits se li fan llargs, perquè al final no deixa ser un jugador molt jove, que encara no té el físic desenvolupat.
Clar, i el que vols dir que tampoc tens tres davanters, no? Si no hi ha Lamin.
Si tinguessis tots els davanters, no et diria que jugués Cancelo d'extrem, evidentment. Clar. Però tal com està l'equip a davant,
sí.
Jo Lamin me'l guardaria com a...
I jugaries amb Ferran i Joao Félix al davant.
Sí, això sí.
No ho trobes una mica...
Bruc.
Sí, no, i poc afilat, això. És a dir... ja van jugar així quan va ser?
Sí, contra l'Atlètic.
Sí, contra l'Atlètic. No ho sé, no acabes de generar gaire cosa, no? És jugar gairebé... És que gairebé no són ni davanters.
És que la baixa de Lewandowski condiciona moltíssim, És que no és fàcil resoldre-la.
I Lamin, vulguis o no, i estic d'acord que segurament no està en el seu millor moment i no sé si és una qüestió física, bé, és un tio que el tens allà i que...
Amenaça.
Exacte, amenaça i ja és estar pendent. I el lateral de torn, doncs, no podrà... En canvi, ostres, trobo que és deixar-los molt tranquils només posant a Joao Félix i a Ferran.
Clar, no té fàcil, Xavi, la divisió de mig camp cap endavant, sobretot.
I qui s'encarrega de vigilar les incursions de Bellingham?
Home, doncs això serà Oriol Romeu, que és el mig centre...
Jugarà Oriol Romeu, eh?
Home, és que jo crec que si no juga Oriol Romeu amb Bellingham a la mitja punta...
Migcampistes jugaran segur.
Ha de tenir algú molt posicional.
Gundogan i Gavi jugaran segur. Jo crec que Fermín
hauria de jugar.
Sí, sí. I, esclar, només et queda...
És que potser juguen els quatre, no?
No, home, ja no t'hi caben, no?
Sí. Home, sí, quatre més Ferran i Joao Félix,
sí,
no?
Però aleshores no pot jugar Cancelo, o Ferran no ha de jugar, o sigui...
No, sí, jugaria Cancelo de lateral.
Cancelo de lateral. No, ja havia sortit de la proposta de l'Uri, ha tornat a la casella de sortida. L'11 més convencional, perquè el que proposa l'Uri és interessant, però des d'un 11 alternatiu, clarament és el dels quatre migcampistes Ferran, Joao Félix i els quatre defenses, no? Vaja, em sembla que és el més lògic. És veritat que no hem vist Joao Félix de nou, i que la prova de l'altre dia de l'Atlètic Club, de permutes, Joao Félix, Ferran, no va acabar de funcionar. L'absència de Lewandowski és molt important. Jo no sé si està descartat del tot que el polonès pugui ser titular.
Diu la Laia que no.
Jo no és que no el puc descartar per tot el que m'han estat dient aquesta setmana d'ell. Demà és veritat que és un dia important perquè es provin sobretot Rafinha i Lewandowski, que són els dos jugadors que són més optimistes a recuperar, i clar, quan et parlen de recuperar pel Clàssic, no és perquè siguin suplents.
Sí, sí.
O sigui, en el cas de Lewandowski, de fet, és que em van insistir molt en que eren pocs dies que havia estat fora.
3 setmanes i mitja.
Que és poc per ell, que havia perdut poc ritme de competició, que a més hi havia l'aturada, les seleccions... Vull dir, que ells no consideren que això sigui un problema. Si Lewandowski es prova demà i divendres, i ell està bé, jo no descarto que surti de titular.
És que això vol dir, aquest relat que estàs explicant-nos, vol dir que estan enfocant a ser titulars. Perquè us dic una cosa, Lewandowski és el típic jugador que no el necessitem mitja hora, no ens canviarà el ritme del partit. O sigui, Lewandowski és estructural i per mi és molt millor que pugui jugar 60 minuts i després que els 30 minuts finals ja els completaràs en Ferran i si ha de sortir la Minya mal, que no tenir Lewandowski 30 minuts, perquè Lewandowski en aquells 30 minuts no et dona efervescència ni electricitat, et dona presència, però potser el partit ja s'ha escapat.
I per això mateix, Ricard, és un perfil de jugador i una posició que si no està al 100% tampoc no passa res. No és com un extrem, un lateral, un central, que sí que ha d'estar al 100%.
Per cert, deixeu-me dir, abans que seguiu, perquè Joao Félix ha llançat el seu propi comunicat mèdic per xarxes socials. Això és nou, eh? Ha pujat al seu Instagram, estic bé, ha estat només un cop, a recuperar-me i preparar-me pel pròxim partit.
Doncs molt oportú, Maria, per confirmar el que ja ens avançava la Mireia fa alguns minuts, que no ha de ser un gran problema. Jo estic d'acord amb això, Uri, perquè no se li han de demanar esforços exigents des del punt de vista físic. O sigui, el Barça aquesta temporada no és un equip que estigui pressionant amb la intensitat d'anys enrere. És un jugador que ens ha de donar molt des de la sortida de la pilota, des de fixes centrals, des de guanyar duels aeris, des de circumstàncies que no obliguen a un futbolista que té un problema al turmell, no l'obliguen gaire. És evident que ha perdut dies sense jugar i que encara que no hagi perdut gaire ritme de competició no estarà per 90 minuts. Però vaja, no sé com ho veieu. Jo prefereixo 60 minuts a Lewandowski que 30.
Té unes 15 al turmell. Oi, per l'entrada que li van fer a Porto. Avui fa 3 setmanes.
No és un tema muscular, que sí que t'ha de preocupar. No.
Això dependrà molt, sí, dependrà molt de com admet el dolor. I de si hi ha alguna manera perquè no el senti, que
una infiltració... Que t'infiltris, no? Sí.
Bé, tots tornem al darrere, que era la pregunta inicial, que l'hem desvirtuat. L'acompanyant d'Araujo.
Jugarà Christensen, home.
Jo també ho crec.
Sí.
Creieu que jugarà Christensen?
No sé si seria la meva aposta, però crec que Xavi jugarà...
Per una qüestió d'hàbit.
D'hàbit, sí, de seguretat.
Sí que és cert que aquests dos darrers partits Íñigo s'ha guanyat el debat. Això sí.
Sí.
Però jo també crec que jugarà Christensen.
Bernat?
Sí, crec que sí. Crec que és la parella de centrals ara mateix de confiança de Xavi és Araujo Christensen.
Doncs però, mira, jo estic al revés que vosaltres. Jo pensava que jugaria Christensen i després del partit d'avui, no sé per què, crec que potser jugarà Íñigo, no sé.
Jo abonaria la teoria de l'Oriol i potser em plantaria amb els tres, eh?
Et plantaries amb els tres?
Sí. Jo crec que és un partit contra un rival molt difícil i et diria que superior. I, per tant, has de contrarrestar-lo.
Superior perquè tu no arribes bé.
Exacte.
Però el Madrid tampoc està
assegurat,
eh?
No, però jo crec que ell... No, però tu tens molts lesionats, no estàs en un nivell, en una dinàmica de joc excessivament brillant.
Tampoc estava l'Atlètic de Madrid quan va anar al Metropolitano al Madrid i a base de sentir el partit com una oportunitat important, l'Atlètic de Madrid els va superar. O sigui, el Barça ha de jugar, i estic convençut que serà així, amb una... energia, no vull dir actitud, perquè no dubto d'actitud, amb una energia, amb una intenció absolutament diferent, oposada a la d'avui. Si surts a jugar com un partit que no és transcendent, el Madrid et pot fer molt mal.
La setmana passada Xavi parlava de l'Atlètic Club i el Granada com els equips més intensos amb el qual s'havia trobat a la Lliga. Podríem dir que el Madrid està a la mateixa alçada, que serà un dels equips més intensos.
Si tries els tres al darrere, aleshores sí que li compro a l'Oriol la proposta de Cancelo a dalt, perquè a més pot ser que Lewandowski no pugui ser titular i per tant que necessitis Ferran de nou i que et quadrin les, diríem, les fitxes. Clar, el Madrid juga amb dos davanters, pots tenir un 3 contra 2 d'inici, no ho descarto, vull dir, podria ser una alternativa. El que passa que tampoc hem vist Cancelo amb molta gaire continuïtat oberta a la banda, l'hem vist aparèixer per totes les zones.
Exacte, jugant, més o menys poc.
Posicions interiors, no?
Cancelo d'extrem, què?
Bé, Cancelo d'extrem, doncs, perquè Cancelo és bo i pot jugar...
Però no fixa gaire la posició, oi?
Bé, la podria fixar, no?
Podrien demanar.
És dir-li, rep, dona amplitud i genera. Cancelo pot fer perfectament.
Penal a favor de l'Atlètic de Madrid, si xut marca el xut de Griezmann, que s'acosta ara mateix, podrà empatar. Xuta, toca el pal, agafa el refús... i aconsegueix l'empatar el partit. Celtic 1, Atlètic de Madrid 1.
Abans de tocar el pal, Hart ha tocat la pilota. Hart és l'exporter del City, ara el Celtic, ha tocat la pilota i per això...
Ha desviat una mica, toca el pal, la pilota ha anat directe als peus del francès.
Griezmann pot remetre per segona vegada.
I amb la dreta l'ha ficat dins. Celtic 1, Atlètic de Madrid 1.
Uri, preguntes, va, que portaves a la butxaca. Vés traient-les.
No, l'altre que tenia era Firmino o Oriol Romeu. Però ja n'heu parlat una miqueta que hi ha l'opció que potser juguin els dos.
Si ens haguéssim de decantar per un dels dos, el meu vot seria Fermín.
Sacrificaries Romeu, eh?
Sí.
Però tu creus que això és el que faria Xavi?
Això no ho sé.
I faries jugar Gundogan a la posició de mig centre, posicional.
Sí. Jo en aquest partit no renunciaria a Oriol Romeu.
Tu què?
No renunciaries. En aquest partit concretament
jo
no.
Tampoc. Jo en principi tampoc, però t'hi ha una cosa.
L'altre va com una moto,
Si no tens a Lewandowski, que és un jugador amb gol, després de l'exhibició de Fermín d'avui, que ha fet quatre rematades espectaculars... És un jugador per tenir en compte, eh? Perquè tampoc no anem tan sobrats de gol com perquè un jugador així, que té quatre oportunitats i les quatre quasi les enxufa dintre...
Amb les baixes que tens al mig del camp, que són Pedri i De Jong, jo crec que Fermín ha de jugar.
És que... Bé, però és que...
Si jo abans del partit d'avui, aquesta pregunta te la diré rotundament Oriol Romeu. Però després de la partit d'avui tinc molts dubtes.
Ja... O sigui que, en general, sacrificaria Oriol Romeu per donar entrada a Fermín, eh?
Carles, no.
No, jo tampoc, dic en general. Vull dir, són
però és que és difícil, perquè al final Oriol Romeu té una posició... Bé, és molt posicional, i què poses a Gundogan de base amb Gavi o...
Sí. És que, clar, jo crec que per la zona de Bellingham necessites algú fort en els duels, que sigui posicional, que sàpigues que aquell terreny te'l guardarà. O sigui, els problemes que està tenint Oriol Romeu són en pilota, bàsicament, i també els pot tenir. Però, clar, és el jugador més equilibrat des del punt de vista defensiu. I, com dieu, el Barça també juga contra un rival que és superior. Home, doncs, si el migcampista més defensiu que tens no el fas jugar, doncs pots patir, també, eh? Perquè, vull dir que el Barça té un problema des de l'alineació, que és que la manta, eh? O sigui, sí. Tot no t'ho pots tapar. Hi ha algun jugador del qual n'has de prescindir. I si poses un tercer central, pot ser l'extrem.
Sí, si
poses...
Gavi i Gundogan, titulars segur,
sí,
diríem.
Sí, segur. Perquè Laia, pel que expliques aleshores, el Lewandowski és el que té més opcions de ser titular dels que estan de baixa.
Sí, si el recuperen, sí.
Però vull dir, de tots ells, és Lewandowski, perquè De Jong no serà titular, Pedri no serà titular, Rafinha no serà titular...
Et faig aquest dubtat una mica, perquè de Rafinha també em van fer la mateixa reflexió, tot i tractar-se d'una lesió muscular.
Ja.
El que passa que jo crec que és... jo ho veig més difícil fa un mes i és una lesió muscular, però em van fer una reflexió molt similar a la de Lewandowski.
Mireia, ha parlat d'Iñigo?
Tot just ara arriba Íñigo Martínez a la zona mixta.
La verdad que ahora mismo cansado de
tantos minutos seguidos, pero obviamente es lo normal. Llevaba 7 meses, creo, sin poder competir y jugarnos 90 minutos. El otro día lo hice y hoy, pues bueno, ya a partir del minuto 60-65 ya he notado un poco de que las piernas no iban para adelante, pero bueno, es una cosa normal, donde cualquier jugador cuando pasa mucho tiempo lesionado lo sufre. Pero obviamente estoy bien, estoy contento y espero seguir jugando y aportándole al equipo. Hay plantilla, hay jugadores jóvenes donde nos van a aportar mucho. Es verdad que hay mucho lesionado, donde los casi todos son titulares. Pero hay que saber sacar estos partidos adelante con los que están. Y obviamente, pues bueno, el equipo está bien, el equipo está contento. Estos partidos te dan un plus más para afrontar el siguiente y esta es la línea.
Doncs, ja marxa Íñigo Martínez, visiblement cansat, també content, diu que hi ha molta plantilla i no descarta tampoc la seva titularitat al Clàssic, tot i que ja l'heu sentit, no està acostumat a jugar tants minuts.
Aquest és un tema d'Íñigo també, que ell arriba per jugar minuts de qualitat, però clar, tres partits consecutius també, teniu raó que costa d'imaginar-se que en una setmana pugui jugar-los, no?
No, bé, al final sí, Madrid és un equip que t'obliga a esforços molt més intensos que els dos darrers partits. Vull dir que si tant el passat cap de setmana com avui hi ha arribat justet i ha tingut problemes físics, minuts 60-70, costa visualitzar que faci el jugador titular contra el Madrid.
Madrid, no? L'equip que més remata de la Lliga.
Però que si vol, lloc té, perquè també es podria jugar amb Araujo a la banda, al centre, defensa, Íñigo i Christensen, i a l'esquerra Cancelo, que és on jugava amb el City.
Però això no ho ha provat cap dia, eh? A mi em sorprendria que ho provés proves, contra el Madrid. Ja. Sí.
Sí, sí. El primer,
si ho haguéssim vist en algun altre partit, que però ho havíem plantejat...
Tampoc hem vist els tres centrals i Cancelo d'extrem, eh?
No, hi ha molts experiments molt famosos que van començar amb el Madrid, eh?
Vull dir sí. I alguns no van sortir gaire bé, tampoc, eh?
Vull però bueno, el més recordat, sí.
Sí, home, el fals nou, sí, però vaja, jo recordo un dia de Thiago... doble pivot al Camp Nou, i per no parlar i
d'Alves o de Maxwell d'extrem,
de Pablo Alfaro, o de Maxwell Dream Team.
De Guardiola Botragueño, també, en l'època del Dream Team, vull dir que en tenim de tots els colors.
El segon del Celtic, Celtic 2, l'Atlètic de Madrid 1, partit disputadíssim.
Ostres, l'Atlètic de Madrid havia empatat, el gol ha vist de Griezmann, deies,
sí,
amb el refús.
El refús del penal, sí, després de cap de 3 minuts ha marcat Palma amb un xut creuat que ha fregat amb Hermoso, bon gol del Celtic, bon partit.
Doncs mira, arriba Xavi Hernández ara, i podrem començar a sentir-lo segur en perspectiva de dissabte.
Bona nit a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio, Ricard, sisplau.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Després d'una primera part on hi ha hagut una bona fase de bon futbol, el partit s'ha complicat a la segona part. Per què? I si ets comprensiu des del punt de vista també del jugador i no com a entrenador, des del context, del que ve, d'on veniu, de molta càrrega per alguns jugadors, és a dir, o ets molt exigent, no ho sé. Com ets respecte al que ha passat a la segona part?
Bé, jo entenc que avui he de ser més comprensiu que mai, no? Perquè l'escenari, els he dit a la xerrada, doncs que no era un escenari ideal, no? Que era un partit que se'ns donava per guanyadors, que guanyaríem bé i fàcil, i teníem un rival difícil, com així s'ha vist, que intentava jugar, que no tirava ni una pilota, que tècnicament era un bon equip, i jo crec que ens hem complicat nosaltres sols, no? Ens ha faltat efectivitat per guanyar holgadament, crec que era un partit, i hem fet mèrits per guanyar fàcilment 4-1, o 5-1, crec que hem generat moltíssim, però bé, el context també de que venim al partit més físic des que estic jo d'entrenador, va ser el diumenge. I avui pràcticament han jugat els mateixos futbolistes, no? per les baixes. Bé, jo crec que no és que ens hàgim relaxat, sinó que pels nostres errors doncs, hem encaixat aquell gol que ens ha fet patir més del compte, però en general estic content. Crec que l'equip ha fet un bon joc, un bon futbol, on es podia haver guanyat perfectament de millor manera. Entenc que ha de ser més comprensiu que exigent avui.
Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Et volia preguntar pel protagonisme de Fermín, quina és la virtut que destacaries més d'ell i si una actuació com la que ha demostrat avui li obre les portes a la titularitat dissabte al Clàssic?
Bé, de dissabte ja tindrem temps de preparar-lo i veurem com arribem. Bé, de Fermín et puc dir que estic encantat amb ell, no? Crec que és un futbolista molt, molt vàlid, molt important. Ja vaig dir que si ell s'ho creu, pot ser futbolista molts anys del Barça, i això no és... Són paraules majors. Jo crec que està molt preparat. És dinàmic, té les dues cames, té gol, té arribada, xut de fora de l'àrea. Estic encantadíssim amb ell. Crec que està fent molt bona temporada i que serà important, seguirà sent important per l'equip.
Hola, Xavi, bona nit.
Bona nit.
Adrià Albets en directo para el Carrusel de la Serie y Muguts de Ser Cataluña. Ahora decías que el domingo jugasteis el partido más físico desde que eres entrenador del Barça. Hay muchos jugadores a los que se le ve, lógicamente, cansados. ¿Crees que llegáis al 100% físicamente al Clásico?
Bueno, llegaremos al 100%. Lo que tenemos que recuperar, descansar, desconectar ahora entre hoy y mañana, disfrutar de esta victoria, que para nosotros es vital, es muy importante. Son tres puntos que nos dan muchísimo en esta competición, y aparcarla ahora para centrarnos en el clásico. Llegaremos bien, yo creo que llegaremos bien. Sí que es verdad que hay futbolistas con muchos minutos, mucha carga física, sobre todo la del domingo. El domingo con el Atleti nos exigió muchísimo, y hoy han habido futbolistas que también lo han notado, pero creo que estamos muy bien físicamente, los futbolistas que no están lesionados.
Mister, buenas. Hola, John Ballori, Cadena Cope. Te quería preguntar por João Félix, que no ha podido terminar el partido, si tiene algo preocupante o va a llegar sin problemas para...
No hay lesión, es un golpe fuerte, en principio en la cadera, me han dicho, así que no habrá problema para que esté el sábado.
Hola, Xavi, Josep Capel de Radio Nacional. Felicidades por la victoria. ¿Es un alivio para vosotros ya estar prácticamente con pie y medio en la siguiente ronda después de lo que habéis sufrido estos dos años? Cuando has visto ya la victoria y estos 9 puntos, ¿para vosotros es un poquito alivio y os ayuda a centraros ya en otros objetivos?
No, la palabra no es alivio, yo creo que es progreso, ¿no? Creo que hemos competido muy bien los tres partidos de Champions, y bueno, es un 9 de 9 muy bueno, muy positivo, buenas sensaciones. Y todavía no estamos clasificados, pero es un paso adelante hoy muy, muy importante para el club, para el equipo y para estos jugadores, ¿no? Sí.
Víctor Lozano para el Radio Estadio en directo, Onda Cero. Al descanso, que parece todo encarado, con un rival en teoría asequible o inferior, aunque luego no lo haya demostrado en algunas fases de la segunda parte, el clásico a la vuelta de la esquina, ¿qué se le dice al descanso a los jugadores cuando parece que está todo hecho, pero en realidad no lo está?
Bueno, precisamente hemos hablado de lo que era sentenciar el partido, hacer el tercero, disfrutar del partido, que era un partido para presión alta, para recuperar el balón en campo contrario, para generar muchas ocasiones, y bueno, al final nos ha salido mal la segunda parte con ese gol encajado, ¿no? Yo creo que por errores nuestros no hemos sido efectivos. Si hubiéramos tenido efectividad hoy, hubiéramos ganado de manera holgada.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola,
Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Segundo partido consecutivo que juega Íñigo de inicio. Hemos visto que está a un nivel bastante alto. Él ha dicho antes que se siente muy bien, que se siente cómodo. ¿Qué te puede aportar este Íñigo que hemos visto en estos dos partidos? Gracias.
Muy contento con Íñigo. Para eso le fichamos. Creo que tiene liderazgo, carácter. Es proactivo en la línea defensiva. Cambios de orientación, filtra balones muy buenos, como el segundo gol o el gol de Marguiu el otro día, viene de una salida de balón suya que encuentra a João Félix entre líneas. Bueno, es un futbolista muy determinante en su posición, que nos va a dar muchísimo, ¿no? Se encuentra bien físicamente, que es importante, y va a ser importante, ya lo dije. Es un fichaje muy bueno para el grupo, para el equipo. Un tío positivo, un tío líder. Muy contento con él.
Hola, Xavi. Xavi Lemus, de TV3. Fins a quin punt, ja no només pensant en el clàssic, fins a quin punt és important per l'equip recuperar els jugadors lesionats, tenint en compte el desgast físic que esteu patint en aquests últims partits? Gràcies.
Home, seria important pel grup, no només a nivell físic. Jo crec que a nivell mental, doncs, si recuperem algun jugador de cara al dissabte, seria molt positiu. Però veurem. No forçarem a ningú. És a dir, al final és un partit que has d'estar al 100%. Depèn de demà, de demà passat. Segurament tots es provaran, perquè tots volen jugar. El que trobo és que estan molt positius, estan moltes ganes de participar. És un clàssic, però bé, al final dependrà de les seves sensacions, no? Tothom està posant de la seva part, això sí que és veritat, per poder arribar el dissabte.
Hola, Xavi. Aquí, Toni Suárez Martí, del diari Sport. De cara a un partit tan important com és el del Madrid, o tan mediàtic, tu quan el prepares el partit, ets dels que pensa de quina forma pot sorprendre l'entrenador rival, inclús amb alguna sorpresa tàctica, o és dels que creus que amb aquests partits, amb tantes lesions, és important fer el que ja es ve fent i no fer experiments?
No, nosaltres el que busquem és dominar el partit amb la pilota. I crec que el dissabte és fonamental, no perdre pilotes, dominar-lo, estar ben situats al camp a la pèrdua, perquè segurament perdrem pilotes, això és futbol, però en la pèrdua és quan el Madrid et pot destrossar, en la transició, en el contraatac, i llavors doncs ens hem de preparar molt bé. Tant com atacar i com defensar és fonamental per guanyar el clàssic de dissabte.
A l'altre partit del grup s'avança l'Anvers, Anvers 1, Porto 0.
Hola, buenas noches.
Hoy pareció que un clave del partido fue tu poderes de comunicación. Mientras un jugador de Shakhtar estaba siendo tratado, y hablaste con Fermín dándole muchas instrucciones. 5 minutos después, asistencia a gol. 5 minutos después, un gol. ¿Qué estuviste intentando comunicarle, convencerle? Y segundo, es importante que él tiene esta capacidad de asimilar, escuchar y aplicar cosas muy rápido como un joven.
Sí, Fermín, la su predisposición es espectacular. Es total, él quiere aprender, quiere mejorar, quiere ser un futbolista muy importante, ya lo está siendo. Y bueno, le hemos dicho que la entrada de segunda línea era fundamental, ¿no? Que el lateral muchas veces no cerraba, estaba muy pendiente de Lamín, y que la entrada de segunda línea cuando bajaba al 9 era clave, ¿no? Y lo han tenido muy bien. Ferran lo ha visto bien, Gundo lo ha visto bien. Bueno, y ahí, de ahí vienen los goles, ¿no? Y más que ha podido marcar. Positivo, es un futbolista muy dinámico y nos gusta mucho.
Aquí, el Bernal del diari Ara. Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Felicitats per la victòria.
Gràcies.
Jo et volia preguntar de quina manera t'ha canviat, si és que t'ha canviat o t'ha condicionat, el gol de Shakhtar a la segona part, la gestió dels canvis i dels descansos. Si aquest canvi de guió en el partit t'ha provocat que hagis de moure la banqueta d'una altra manera de com ho tenies previst. Gràcies.
No, a la mitja part hem parlat de que si potser fèiem el tercer, doncs clar, la possibilitat de gestionar minuts a gent que porta més càrrega física, però no ha sigut així. Al final t'has de preparar per diferents escenaris, i l'escenari era que un partit ajustat, no? I hem fet canvis precisament per això. Ha entrat Casador, ha entrat Marguiu, gent amb treball, ha entrat Andreas, que Íñigo ja es notava una mica més de fatiga, ha entrat Valde, perquè necessitàvem més 1 contra 1 a nivell defensiu, més sorprendre de darrere, 2 contra 1. Bé, ens preparem per diferents escenaris i després fas un o altre depenent d'una mica del guió del partit.
Bona nit, Xavi. Aquí, Jordi Blanco de ESPN. Felicitats.
Gràcies.
Hace un momento ha dicho usted de que el gol del Shakhtar y los problemas han sido producidos por errores propios del equipo. ¿Le preocupan de alguna manera estas desconexiones que se contemplan a veces en el campo, pensando que el sábado el que viene es el Madrid, no es el Shakhtar?
Sí, bueno, me preocupa las desconexiones a nivel general. Ha sido una jugada donde podíamos haber terminado acabando jugada, ¿no? Lamine tenía disparo, Joao tenía disparo, no hemos finalizado jugada, y en esa transición ha significado el gol del Shakhtar. Pues eso precisamente, jugando como jugamos nosotros, es de lo que vive el contrario. Por lo tanto, hay que minimizar esas situaciones, sí.
Què tal, Xavi? Carlos Monfort en directe pel Twitch de Gigantes. Comentàvem ara amb el company, segona titularitat consecutiva d'Íñigo. Ara parlàvem amb ell i ens deia que a partir del minut 70 ja li pesaven una mica les cames. M'agradaria saber com el veus tu i si creus que ja està el ritme competitiu amb la resta de companys o encara li queda una miqueta. Gràcies.
No, està bé, està al 100%. Està al 100%, però han sigut dos partits molt, molt intensos, sobretot el del diumenge, no? El del diumenge va ser molt... molt físic, el que més, el de dades físiques, el més alt des que estem aquí a d'estaf. Per tant, avui era important dosificar minuts a gent.
Hola, Xavi, bona nit. Aquí Mari Carmen Torres del diari Marca. Hemos visto que Araujo también acaba como con molestia. Les decía a los compañeros que tenía algún dolor. ¿Qué tienes? ¿Y también es solo un golpe? ¿Un poco cuáles son las sensaciones?
No, hoy no hay lesiones tampoco. No han habido, está bien, son golpes y fatiga, pero hoy no hemos acabado sin lesiones.
Hola, Xavi. Ricardo Rossetti para Directo Gol. Te quería preguntar por el tuit de Miquel Camps, uno de los portavoces del club, que ayer, mientras veía el partido del Real Madrid, calificaba a Vinicius de payaso y de que había que darle una colleja por la forma de jugar que tenía. Luego lo borró. ¿A ti qué te parecen estas observaciones y qué te parece que lleguen a 4 días de un clásico como el domingo, el del sábado, cuando ayer hablabas del buen rollo que podía haber entre los clubes?
Bueno, si lo borró ya significa, ¿no? No hace falta que diga yo. Si lo ha borrado ya es... Nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado. Pues ya está. A partir de aquí, todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Ni que se condicione a los árbitros, ni este tuit, no me gusta la tensión. Creo que tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto, y ya dije que incluso con admiración mutua. Y de jugar a fútbol, nada más. Y ya hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que genere esta tensión.
¿Qué tal, Xavi? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Marc Fuster para Jugones. Hace unos minutos hemos desvelado que Florentino Pérez no estaría en el palco el sábado por ese tuit del que hablamos ahora de Miquel Camps. No sé a ti qué te parece y si crees que se está generando un ambiente demasiado feo días previos al partido.
Sí, y preguntándome por esto también. No hace falta contestar. Ya no hay más.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Doncs, Xavi, que té les coses clares, eh? Com a mínim de l'ambient que necessita o que vol de cara al clàssic. Jo crec que és intel·ligent. Al Barça no li van gaire els ambients carregats. I el Madrid n'està fent plat de tot plegat. Vull dir, Florentino no, que si no ve... I el tuit els hi ha anat de meravella. A mi m'ha agradat molt, Xavi, aquestes dues respostes.
Mai, Déu-n'hi-do que s'ha mullat, eh?
Per què?
No, perquè el tuit no li havia agradat.
Sí, sí, home, clar, igual, tot el que generi tensió.
El tuit...
Bueno, però és un entrenador parlant d'un directiu.
És més que inoportú.
Sí, però tu pots donar la teva opinió, però al final Xavi és un entrenador i el tuit l'ha fet un directiu.
Vull dir que... Sí, home, però és que...
Vull dir que hagués pogut tocar més el violí, sí, i no ho ha fet.
Què va dir el tuit, que es va esborrar el directiu?
Racisme, però és que és...
Però un moment, però... O sigui,
Xavi no ha entrat a valorar el tuit.
Jo és que no vull fer debat sobre el tuit, perquè no, és que, a primer, el tuit és un tuit que està esborrat després. Escolta'm, ja està. El que els interessa parlar del tuit és a Madrid. O sigui, nosaltres evidentment que en general coincidirem que és un tuit desafortunat, però també ho deuria coincidir l'autor que el va esborrar.
Sí.
Qui no ha escrit un missatge i l'ha esborrat, no? Doncs ara, remoure el tuit i les conseqüències del tuit i aleshores el madridisme ideològic, tot això ho estan carregant a Madrid. Per tant, el que ha de fer el Barça és sortir d'aquí. I jo estic d'acord amb l'Oriol, per Xavi no és fàcil, podia haver tocat el violí, i ell el que diu és defensar un principi superior al tuit, que és, a mi no m'interessa l'atenció. I és veritat, al Barça li interessa el futbol. Quan el clàssic va pel camí del futbol, el Barça té més opcions. Quan el clàssic va pel camí de l'atenció, històricament al Barça no li ha anat bé. I jo crec que ell ho té bastant clar i jo coincideixo.
I el que està clar és que Florentino no duria tenir gaires ganes de venir a l'Estadi Olímpic, perquè aferrar-se a aquest tuit per no venir em sembla una mica ridícul.
És una coartada, exacte, com una altra.
Per quedar bé amb l'afició del Madrid.
No? Ara bé.
I l'últim tampoc va venir.
Els dos últims.
Pot trobar raons on vulgui.
Una mica en la línia del madridisme ideològic, que és el que influencia l'afició del Madrid.
Una cosa per això. Sí. Vingui o no vingui aquest senyor, el clàssic es jugarà i el gaudirem tots, no? O sigui, donar tantes voltes a la presència o no de Florentino, hola, vindrà Blanc, què més dona?
Sí, home, sí, clar, però és notícia o no que vingui o no el president de l'equip rival?
Bé, que faci el que vulgui.
Sí. No, mai tant.
Home, és notícia en el moment en què Joan Laporta parla de madridisme sociològic, vull dir, ja aquí sí. No podem fer com si no passés res.
No,
hi ha un context,
notícia.
Hi ha unes relacions sí, que s'espatllen i que no s'espatllen, hi ha clubs com el Sevilla que et planta aquí a la llotja, tot vull dir, això sí que és
Laia,
important.
Hi ha una relació que s'espatlla, és una farsa, això.
Però una abraçada d'entre José Ángel i la Porta, que l'ha agafat fa dos dies.
És una farsa, sí, és una farsa, d'acord, però és notícia o no és notícia? Si bé, vosaltres no trobeu notícia.
És una notícia d'explicar, però no ha de ser el leitmotiv de les pròximes 48 hores abans que jugui el partit.
O sigui, ara ja està, ja ho sabem, que Florentino no ve, ja és la notícia que ha mort. O sigui, no és una notícia que hagi de generar una cua aquí i fer una anàlisi sobre el que... A ells sí que els hi convé, i ells ho remouran. O sigui, és una evidència, això. Però ja està, doncs, si no vol venir, que no vingui. Doncs el mateix que vam dir amb els del Sevilla. Escolta, estan convidats, no volen venir, doncs que es quedin a casa. És el seu problema. El que passa és que ells ho volen vincular amb altres coses, tot això. Ho volen vincular com una reacció, el Negreira, i vinga a remoure. Jo crec que Xavi ha estat perfecte i que nosaltres també hauríem d'estar per aquesta línia. Crec que seria una visió intel·ligent. Mireia,
una cosa, ha estat perfecta en la primera pregunta, es nota que la tenia preparada i que se l'esperava, la del tuit. Jo crec que la segona no se l'esperava perquè és d'ara, última hora,
A Florentino, dius?
Sí, a Florentino, y la respuesta, preguntándome esto, pues tú también, ¿no? Yo crec que aquí no se l'ha, no la tenia preparada i tampoc ha estat tan perfecta la resposta. La primera
bé,
sí,
estem d'acord. Perfecta... L'has trobat, has trobat...
Se l'ha tret de sobre, ja està.
Una
no?
resposta amb mala educació...
No, no, no se l'ha tret de sobre, vull dir, però aquesta, la resposta en si, se l'ha tret de sobre. Se n'ha sortit bé, de la segona.
Sí...
Ja està, però la resposta bona l'ha fet al principi, la primera pregunta, que és la que jo entenc que ja s'esperava, la segona s'ha tret.
Jo crec que hi ha pilotes que te les has de treure de sobre i pilotes que les has de saber jugar. I aquesta que s'ha tret a sobre ha fet bé de treure-se-la de sobre perquè era una pregunta que ve, evidentment, dirigida des d'un dels altaveus mediàtics més potents del Madrid. I, per tant, qualsevol cosa que passi de 10 segons són 30 minuts de debat. O sigui, jo crec que aquesta el que has de fer és refusar la pilota i que no m'arribi gaire. Vull dir, tothom ens coneixem i nosaltres tenim uns interessos absolutament també contrastables. Vull dir, jo no me n'amago, vull dir, no? Cadascú sap per qui parla i què necessita amb el seu relat. I després els actors... Perquè, Laia, tu creus que podràs preguntar a Ancelotti dissabte?
Per què ho dius? No ho sé.
No li donarà torn.
Pregunto si creus que et deixaran preguntar a Ancelotti.
Doncs potser no, sí.
Tens alguna esperança. M'agrada molt.
Seria la primera vegada en no sé quantes... Anava a dir dècades.
No, dècades no, però... els últims anys. No, home, sí, els últims 8 anys.
A Mourinho li
vam preguntar, sí. Jo crec que va ser l'únic i l'última vegada.
Ja no t'han deixat.
I l'has preguntat tu, no?
Sí, clar, sí, però des de llavors crec que ja no... No ens van donar més torn a Catalunya Ràdio.
No sé quién es ese señor.
Sí, Pito Vilanova.
Pito, sí. Històrica pregunta.
Que cínic.
Mireia, Araujo també ha dit alguna cosa, oi? Avui què li passa a la Mireia? Que sordeja o...
Aquest Araujo pobre, te'l no? puc dir jo perquè ha sortit per televisió i li han preguntat. Gràcies, per la possibilitat que té el Barça de passar 8 anys d'una vegada per totes.
Sabíamos de dónde venimos, ¿no? De 2 años que no podemos pasar la fase de grupo. Es importante para nosotros, es importante para el club, para nuestra gente, poder lograr ese primer objetivo que lo tenemos en mente. Y vamos por buen camino. Creo que 9 puntos importantes y hay que seguir este año.
Hoy Fermín López haciendo goles en el banquillo, muchos chavales, jugadores de 16, de 17 años. ¿Cómo lleváis todo eso, los que no sé cómo decirlo, pero los que parecéis veteranos ya en el equipo?
Sí, bueno, la verdad muy contento por todos los gurises que están subiendo. La verdad que tienen una valentía increíble, que antes no se veía eso, ¿no? Ellos no tienen miedo, en los entrenamientos ya se ve que destacan y por eso que el míster le da la confianza, ¿no? Y después demuestran acá, porque en los entrenamientos ya son atrevidos, si le pega una patada se levantan y siguen otra vez. Y contento porque es importante para el club, por el momento que está, que sigan saliendo jugadores y jugadores de mucha calidad, que nos ayuda muchísimo. Hoy jugamos con mucha gente joven, mucha gente que viene de abajo y bueno, es muy importante, muy feliz y bueno, a seguir.
La última, ¿cómo llega el equipo al Clásico contra el Real Madrid?
Bueno, bien, es verdad que tenemos bastante baja, jugadores muy importantes que están de baja, pero bueno, no hay excusa, sabemos que es un partido muy importante, que no podemos, lo podemos pasar en la tabla, nuestro rival, y nada, a trabajar, a descansar estos 2 días, trabajar ese partido que creo va a ser muy lindo.
Bernat Coll, descansos als partits de la segona sessió, no?
Sí, repassem resultats ràpidament. El grup E, Celtic 2, Atlètic de Madrid 1, és el grup que del Feyenoord, que ha guanyat 3-1 abans contra la Lazio. El grup F, Newcastle 0, Dortmund 1 i PSG 1, Milan 0, ha marcat Mbappé. El grup G, Leipzig 1, Estrella Roja 0, Young Boys 0, Manchester City 0. I el grup H, que és el del Barça, Anvers 1, Porto 0. Ara mateix el Barça és líder amb 9 punts, la resta, sí, triple empat a 3 punts.
Això t'anava a dir, que aquest resultat és bo pel Barça, sí, no? Són 6 punts d'avantatge amb 9 en joc, guanyant a... Si el resultat es manté,
si guanya, guanyant a
Hamburg, ja et classifiques gairebé, no?
No, gairebé no, segur.
Segur, eh?
Sí.
Sí, sí, doncs esperarem aviam què passa amb el Porto. Al final, Uri, Van Bommel donant guerra, al grup. Jo em pensava que no en donaria tanta.
Bueno, hem d'esperar la segona part, eh?
Al final, el partit
van
clau...
Van empatar, jo crec que... contra el Shakhtar, no? Van empatar?
No van perdre, no? No van perdre 2-3. No,
sí, sí, va guanyar, 3, sí, va guanyar sí, el Shakhtar.
Anava guanyant 2-0.
El va fallar el penal a l'últim minut.
Ah,
van
fallar aquell penal.
Sí, sí, van tenir un gol de molta mala sort. Aquí era el partit clau, perquè jo crec que era evident que Shakhtar i Anvers jugarien la segona plaça.
Però escolta, van competir fins l'últim segon, van tenir el penal per empatar, avui estan guanyant el Porto al descans.
Shakhtar i Anvers jugant la segona plaça, dius?
No, la tercera, l'Europa League.
L'Europa.
Però bueno, aviam, si el partit acaba així, ja lluita per la segona.
Tens alguna pregunta més que t'hagi quedat per llançar o no? Ho tens tot resolt, tal com venies?
No, crec que ja estaven totes. Sí?
Sí,
sí, sí.
Ricard, abans de tancar, tanquem també el poliesportiu. El Barceloneta ha guanyat la Copa Catalunya de Waterpolo masculí 10-9 contra el Sabadell i així sumen la segona, el segon títol d'aquesta temporada.
Molt bé, doncs, enhorabona al Barceloneta. Bernat, va, el partit del Madrid, tanca-m'ho això. M'ha quedat una mica aquell punt de... El Madrid és superior. Tu creus que el Madrid és superior, eh?
Sí, jo crec que sí. El Madrid, jo crec que per la trajectòria dels últims anys i per la qualitat general de la plantilla, crec que és un punt superior al Barça, que no vol dir que això passi perquè guanyi diumenge, dissabte. També crec que el partit s'ha de desdramatitzar. El Barça, que arribarà a un punt del Madrid, sí, no? Hi ha tant encara en joc que qualsevol resultat no significarà res. Jo crec que a vegades tot el màrqueting que té aquest partit, des que l'anomenen el clàssico...
Ja fa dies que ho dius,
sí,
això,
i es converteix en una mena de competició única, com un partit sol, ha estat transformant i contaminant la importància real del partit. Ja sé que és molt important, sembla el Madrid, que tothom està pendent, el camp estarà ple, bla, 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 i moralment tot el que implica. Però, escolta, l'any passat van perdre el camp del Madrid en un partit terrible, terrible, de penós, fins i tot, i el Barça va guanyar la Lliga, no? Si no recordo malament.
Sí, sí. Va. I nosaltres viurem una tarda especial. Bé, tenim clàssic, però tenim capítol 2 de la comunitat a la Casa Seat. Per cert, 250 inscrits amb 80 places. L'Èlia està acabant de confirmar i activant la llista d'espera. Moltíssimes gràcies a tothom. Podríem haver omplert, en aquest cas, no sé... tres cases Seat, però us tindrem present per pròxims capítols. La qüestió és que viurem una tarda especial. Ara ho remata el Guillem.
La TDT a Catalunya Ràdio. De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
A volar.
A ells els agrada sortir tocant. Romeu recupera mig camp. Pressionem a dalt, a camp rival. Si entra hi haurà festival. Ferran fa el primer. Avui farem mal. Quina fava, quin missil. El de Fermín és un golaç. Íñigo la treu amb molt d'estil i Lamine, a la màniga, amaga un as. El Shakhtar retalla. Fermín és pura tralla, pur futbol. Ara li anulen un gol. Els últims minuts patim. Els hem de matar quan els tenim. El Barça no gira prou rodó com per aixecar el peu de l'accelerador. Ai, dissabte. Traurem l'instint més bàsic. Dissabte és dia de clàssic.
Dissabte, dia de clàssic, Guillem. Va passar-ho bé.
Que vagi molt bé.
Bona nit.
Bona nit.
Supera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio.
L'app de Catalunya Ràdio.
Escolta'ns com i quan vulguis.